tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Encetem nova temporada pel que fa al temps de descompte que, com tots els dilluns, els estarà acompanyant fins les 5 en punt de la tarda fent crònica del que ha succeït esportivament parlant al llarg del cap de setmana. I si parlem de futbol, doncs tenim bons resultats. D'entrada, la primera catalana amb el Sobrense que es va desfer ahir còmodament 4-0 del Torredembarra, un Torredembarra que, vist com ha anat aquest inici de temporada, sembla que es perfila com un dels candidats a perdre categoria. Falta molt, però de moment, pel que fa al Sobrense, un Sobrense que va fent poc a poc la seva feina i que està en una zona molt còmoda a la classificació, el número 7 amb 11 punts. Proper partit al camp del Sant Ildefons. I qui també està fent bé les coses, almenys des que Manel Rodríguez es va seure a la banqueta, és la Unió Esportiva Sitges. Ahir, partit complicat al camp del Fàtima, que el va resoldre amb un 1-4 favorable. 3 punts que eren, com aquell qui diu, obligatoris i l'equip que evidencia, com el fèiem, aquesta millora des que Manel Rodríguez es va fer càrrec de l'equip. I atenció, perquè aquest dissabte ens espera un partit d'alta volada al municipal d'Iguadol. S'enfrontaran el líder, la Joventut Ribetana, davant aquest Sitges que tractarà de guanyar el líder i, de pas, que el líder perdi el seu primer partit. Partit, com dèiem, força atractiu. Repassarem d'aquí uns moments tot el gruix de la jornada futbolística amb el seu futbol base, amb els resultats també dels equips de la Blanca i de la Unió Esportiva Sitges. En bàsquet hem de recordar que el Sènior A no va disputar amb el seu partit de Copa Catalunya d'aquesta última jornada, ja que es va aplaçar el seu partit a la pista del Ciutat Vella, partit que jugarà el proper 5 de novembre a 9:15 de la nit. Qui va aconseguir la seva primera victòria, en canvi, va ser el Sènior B, que va aconseguir un 59-61 a la pista del Monjos, i qui ha començat molt bé la temporada, per cert, és el Sènior femení, que ahir va guanyar el seu tercer partit de 4 jugats, 40-36, davant el nou Esplugues. I qui també ha començat la temporada com un coet és el Club Patí Sitges. Va haver de capgirar un marcador advers, atenció, a Mollerussa, de 4-1. Al final, victòria per al conjunt de Xavier Tarragó, que es consolida al capdavant de la classificació gràcies al 6-7 final, com dèiem, a la pista del Mollerussa. Tots aquests resultats i la resta de la jornada esportiva els comentem a partir de ja. Són les 4 i 6 minuts de la tarda, un cap de setmana esportiu que també ens ha deixat la derrota del Rugby Club Sitges a la cinquena jornada, a la quarta, millor dit, de la divisió d'honor B de rugby. Va perdre 24-17 el Rugby Club Sitges en el seu desplaçament, en la seva visita al camp del València, després d'una primera part en què els sitgetans anaven, doncs, amb avantatge, 7-12, al final, com dèiem, van acabar perdent per 24-17. De moment, una única victòria la que ha aconseguit el Rugby Club Sitges aquesta temporada a la divisió d'honor B, la que va sumar el passat cap de setmana al camp del Químics. I una altra bona notícia del món de l'esport, i és que la jove patinadora del patinatge artístic Sitges, Ariadna Formatger, es va proclamar ahir campiona de Barcelona en categoria Iniciació A. Es classifica, per tant, per la Copa Catalana. I en futbol, com els deien, bons resultats els que van aconseguir ahir la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense. La primera catalana, victòria contundent dels homes de Josu Julián, del Sobrense, que es va desfer del Torredembarra per 4-0. Sí, és cert, els gols van arribar pràcticament a la recta final, però una victòria còmoda per aquest Sobrense que es consolida en aquesta primera catalana. Okay. Resultats d'aquesta setena jornada al grup segon de la primera catalana. Enredis 1, Terrassa 3, Embolla 1, Vilanova 1, Vilaseca 2, Jesús i Maria en 0, Castelldefels 1, Balaguer 2, Alcarillà 2, Viladecans 2, Igualada 4, Vistalegre 0, Sobrense 4, Torredembarra en 0, Lleida Esportiu 3, Sant Ildefons 2 i Amposta en 0, Rapitenca 2. Líder el Balaguer amb 17 punts, segon lloc per al Terrassa 1906 amb 16, 14 per Rapitenca, 13 punts per a Sant Boian, Jesús i Maria i Lleida Esportiu, 11 pel Sobrense que ocupa la setena plaça, els mateixos punts que el Vilanova i l'Igualada, 10 punts per Castelldefels i Vilaseca, 9 per Viladecans, 7 punts per Sant Ildefons, Vistalegre i Amposta i tanquen la classificació, el Catllà amb 4, el Torredembarra amb 1 i el Redis encara sense puntuar. Doncs, com aquell que diu, el Sobrense que, a poc, va fent la seva feina. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir havia de fer bons els pronòstics i imposar-se al Torredembarra, un Torredembarra que és penúltim, que només s'ha sumat un punt, per tant, en certa manera, en certa lògica, el Sobrense havia d'assegurar els punts d'ahir a Aiguadols. I de quina manera ho va fer?
Sí, el que passa és que són aquests equips, Pitu, són molt complicats perquè no juguen a res, es tanquen, no deixen jugar i tot i que no troben espais ni busquen espais, clar, no te deixen a tu espais, i si sobres jugues en un camp petit com és el municipal, doncs encara ho tens més complicat, no? És la pel·lícula d'ahir, no? Un equip, vull dir, que no jugava res, que sí que cobria bastant bé, que sobretot tenia el porter, per mi, lo millor del Torredembarra, i que el Sorense va tenir que picar pedra fins que no va obrir la llauna, no? Una vegada va obrir la llauna,
va esperar gairebé fins al final de la primera part, que va ser quan va arribar l'1-0 d'Adrià Creixell.
Sí, i va ser el minut 45, tot i que l'àrbitre posa el 44, doncs el crono era el 45, ja saps que els àrbitres sempre...
Sí, sí, això del temps, minut amunt, minut avall...
Un parell de minut de descompte i
sí,
això...
Sí, normalment també, quan, si vostès s'hi fixen, quan s'hi volen consultar doncs els gols i l'acte del... Bé, més que l'acte, la fitxa en tècnica del partit, quan un gol es marca en temps de descompte, els àrbitres tenen aquesta mania de posar el 89, és a dir que, no ho sé, sí, podríem posar 90 més 2 o 90 més 3 o el que, és igual.
Correcte, correcte. Doncs és això, no? I va tenir que esperar fins al minut 45. Abans el Sorense ja havia tingut ocasions claríssimes, no? Sobretot des del primer quart d'hora fins a acabar la primera part, el Sorense va tenir ocasions fins que una pilota amb un xut de Jerry, s'estavellava el travesser, el rebot anava a caure al cap del Creixell, que doncs de cap marcava
un Adrià Creixell, Toni, que s'està especialitzant a marcar gols a la fi de la primera part, perquè si recordes l'últim partit que es va jugar aquí amb el Viladecans va arribar el gol de l'empat, el de l'1-1, aleshores, gràcies també a un altre gol de Creixell, doncs també a 1045.
Sí, és un jugador que es marca força bé, que li costa molt als rivals marcar-lo, no? Perquè doncs juga molt a terreny de ningú, no? Jo que busca el desmarcament, desmarca molt sovint, no? I ell va aprofitar de cap aquesta pilota i doncs mira, la sort és que va entrar la pilota, sort no, perquè va ser un bon gol i al final de la primera part va acabar 1-0, no? Amb un 1-0 la represa el Sorense va tenir, sobretot els primers 10 minuts, dos arribades molt bones de Jerry i de Minga. El que passa que, torno a repetir, van topar la mateixa roca que era el porter. Aquella pedra gran, doncs no li feia, vull dir, encara en l'un contra un ell sempre treia cames per tot arreu, no? I després va arribar els minuts tontos, els minuts aquells que el Solense vol però no pot, no troba espais, busca l'atac, no arriben en claritat i és allò que un es comença a posar nerviós perquè diu aquesta gent arribarà una vegada, te la clavaran i t'amargaran la tarda, no? I va ser així, van arribar i van estavellar la pilota al travesser, no va entrar la pilota i doncs jo penso que els últims 10 minuts quan el Josu va moure la banqueta i va sortir el Martí Ferrer, doncs li va donar els gols que li feia falta a Subirense, perquè la següent jugada, Over, en una molt bona jugada d'atac, marcava el 2-0, després Martí Ferrer també, aprofitant una molt bona jugada, feia el 3-0, i ja quan pràcticament el partit estava ja sentenciat, arribava la cirereta de Didac, que va fer un golarro, el 4-0 final.
Allò que diem sempre, al fons del mar.
Sí, el fons del mar. El fons del mar,
que et permet doncs, canviar la dinàmica d'un partit quan et fa falta, i bé, el cas d'ahir, homes com Over, com Martí Ferrer, que surten de refresc, doncs t'acaben marcant els gols per guanyar el partit.
Sí, perquè surten de refresc, perquè els defensa ja tenen una referència amb Geri, hi ha jugadors que juguen a l'atac, doncs que lo tenen ben cobert, saben com els moviments, però clar, te fa un canvi, te treu el Geri, entra Martí Ferrer o entra Over, i doncs ja despista una miqueta els defensors, són jugadors amb... que tenen arribada i, doncs, i amb molta qualitat, i van aprofitar la seva qualitat per doncs, acabar d'obrir la llona, posar la tranquil·litat, i una vegada va marcar el segon, ja si dura 10 minuts més, marquen dos gols més.
Vull dir que estem final... parlant, Toni, d'un 4-0, però perfectament podria haver estat un resultat molt més gros, molt més... avoltat.
Sí, més avoltat, el que passa que doncs, es van trobar amb un porter molt acertat. Parlava jo d'aquest porter i em deien que és un porter que està en diferents equips i que té molta experiència. És un bon porter el que té el Torredembarra. La llàstima és que no té equip doncs, per cobrir doncs, sí, l'encert del porter. No?
Evidentment que, tot i que tingui un gran porter, el Torredembarra, com dèiem, és penúltim, encara no ha guanyat cap partit, un punt, pel que vas poder veure ahir, Toni, creus que aquest Torredembarra es perfila, com dèiem, com un dels equips que patiran aquest any?
Sí, sí, sí.
De tot
sí.
El que hem vist fins ara, és sí. A dir, aquí hem vist Viladecans, aquí hem vist Jesús i Maria, aquí hem vist el Terrassa 1906,
sí,
hem és vist que, un Vistalegre, un sí, Balaguer...
Si tu te fixes, tots els que han jugat aquí han sortit mal parats,
Perdó.
Perquè tots han sortit amb un 3, uh-huh. I aquest amb un 4, no? L'únic que va sortir ben parat va ser el Jesús i Maria, que va guanyar
aquí. Es van dur 3 punts, sí senyor.
Doncs, però els altres han sortit mal parat, perquè tens el Terrassa, aquest segon classificat, i doncs aquí li van clavar un 3.
Sí senyor, sí senyor. Aspecte no tan positiu pel que fa al Subirense, són les lesions.
Sí. Sí.
A Subirense, bé, no oblidem que té alguns lesionats, cas de Josep Maria Mercè, que ja fa unes quantes setmanes que no pot jugar per aquesta tendinitis al genoll. Capa ahir tampoc va poder jugar, més per precaució. Ho escoltaran després, perquè el Josu va dir que tant el Josep Maria com el Capa els pot fer jugar, però no vol forçar, perquè si no, no acabaran de fer net de les seves lesions. El Capa té doncs, una lesió al turmell que no acaba de fer net del tot, i clar, si vas jugant, doncs la lesió es considera mal curada. Sergi Albarran, que té luxació a l'espatlla, també un altre dels jugadors que no va poder jugar, i Marc Cols, que va tenir la desgràcia de que al minut 5 doncs, va haver d'abandonar el terreny de joc amb una lesió muscular, aquesta sí.
Sí, aquesta...
És l'única muscular.
Sí, muscular. Tot i que quan jo li preguntava al Josu sobre aquest problema de les lesions, ell doncs, m'aclaria, vull dir, m'aclarava clarament, vull dir,
sí, sí.
Doncs que no són lesions...
musculars, perquè no s'estan fent bé les coses,
exacte, que no se fan bé les coses, són no per preparació física, no. Són lesions no molt greus, perquè fins i tot ell feia referència que si ara volgués fer jugar el Josep Maria Mercè podria jugar, sí. El que passa que per precaució, doncs prefereix aguardar-lo i que pugui, vull dir que no sigui pitjor aquesta lesió, no?
Clar, vas jugant, vas carregant el genoll, en el cas del Josep Maria, i no acabes de fer net, com el cas del Capa, també.
Clar, el cas del Capa també deia el mateix, si jo ara avui li dic al Capa no tinc defensor de que jugui,
clar,
pot jugar.
No li queda
una
altra opció.
Que per precaució, doncs, prefereixo que no jugui, perquè doncs, tinc un altre jugador que me poden fer el mateix. De fet, el Dida va suplir el Cols, i lo va fer de fa...
Edgar.
L'Edgar, perdó, Dida.
Fotimer de noms.
No, l'Edgar, i lo va fer per molt bé.
Vinga, 4 i 17 minuts de la tarda. Escoltem el que deia el míster del Subirense, en Josu Julián, valorant aquest 4-0 d'ahir amb el Torredembarra.
Home, jo no sé si es va ser -ho, però sí que és cert que hem anat amb el partit, hem tingut diverses ocasions de gol. La primera part hem tingut, crec que... Avui sí que puc dir que una miqueta de mala sort, perquè tampoc era normal que tots els pals no entressin cap, tots els pals anaven fora, el porter ha parat, bueno, i en determinades ocasions hem xutat on estava el porter i no hem pogut fer gol. Bueno, mira, per sort, una de les últimes jugades de la primera part hem fet l'1-0 i ens hem anat al vestidor amb menys ansietat. Bueno, la segona part hem sabut patir una miqueta, perquè ells també han intentat estirar-se una mica, han intentat arribar a l'àrea d'alguna manera, i ha sabut tenir paciència i trobar la nostra oportunitat. L'hem trobat i a partir d'aquí, bueno, pues mira, hem fet el marcador més ampli, però crec que és just.
Des de fora s'ha vist, sobretot en l'últim quart d'hora de la primera part, per mi ha estat el millor del Sobrense, l'últim quart d'hora, i l'últim quart d'hora de la segona part és on han arribat els gols.
Sí, potser sí. Jo crec que la primera part ha sigut molt completa, quasi tota, eh? Crec que hem estat molt bé en totes les línies i sí que és cert que els últims 15 minuts hem tingut ocasions més clares, però jo crec que hem treballat molt bé. I la segona part, excepte algun minut, que potser hem baixat una mica la pressió i la tensió i ells s'han pogut entrar alguna cosa al partit, excepte aquests moments, crec que hem estat també força complerts i tothom ha estat fent el que havia de fer, els que han jugat d'inici i els que han entrat de la banqueta.
I això que començava malament amb la lesió de Cols al minut 5, eh?
Sí, ha sigut un contratest perquè mira, justament el Barran se'ns va lesionar el dijous, avui se'ns lesiona el Cols i el Capa estava tocat, llavors, bueno, ha sigut un contratemps. La fortuna que tenim és que tenim gent que pot suplir i que pot mantenir el nivell com ho ha fet l'Edgar, que ho ha fet, doncs crec que com sempre ho fa, d'una manera, diria que molt, molt bona.
Que bo és tenir fons d'armari, eh? Surten dos jugadors de refresc i mullen i marquen.
Sí. No, ja ho sabem que tenim fons d'armari i avui un altre cop teníem baixes i les hem notat, que això és superbo per l'equip, que agafa més confiança encara en el que fa i hem de seguir en aquesta línia.
De tota manera, el camí de les lesions del Sobrense no és fàcil, eh? Perquè no està passant un bon moment per lesions, no? Perquè hi ha jugadors que es lesionen i això que estem parlant de principi de temporada, no? Que estem a la sisena o setena jornada, eh?
Bueno, aviam, si siguessin lesions musculars sí que em preocuparia, perquè potser estaríem fent alguna cosa malament. El Cols avui sí que ha sigut muscular i hem de mirar què ha passat, però les altres no ho són. El Barran és molta mala sort, se li surt l'espatlla de lloc i el xaval té una luxació a l'espatlla i és mala sort. La del Josep Maria ve de l'any passat, que és, bueno, una tendinitis al genoll, sí. I no la té ben curada i la pateix encara i ha parat, però el Josep Maria, si jo l'apreto, pot jugar diumenge que ve, perquè no li fa mal, però ha de fer uns plaços de recuperació. I el Capa igual, el Capa és una torçadura de turmell que no està ben curada i que si li obliguem a jugar, doncs pot anar més. Però el Capa, si avui no tinguéssim més jugadors, el Capa podria haver jugat. O sigui, són lesions fortuïtes. L'alcohol sí que és muscular i ja et dic, i hem de mirar aviam què té exactament i esperem que no tingui molt i que en una, dues o tres setmanes es torni a estar amb nosaltres.
Sumant i sumant, 3 punts més, ara la propera setmana el camp del Sant Ildefons. Sobrense, el més important és això, anar amarrant punts, eh?
Sí, bueno, ja ho sabíem. Aquesta categoria, cada partit és un món i cada partit has d'anar al 100% si no tens problemes, i mira, nosaltres de moment estem competint tots els partits i és el que buscava. La setmana que ve, doncs, bueno, anem a un camp difícil com tots i intentarem competir-ho, intentarem fer-nos fort en defensa com ens hem fet avui i en atac intentar tenir les nostres ocasions i fer-les.
Com has vist el Torre en Barra?
Bueno, el Torre en Barra ha vingut a fer el seu partit, és un equip que està molt ben ordenat, però potser avui el no intentar jo no, no sé si el plantejament és de defensar, però sí que és cert que al ficar-se tan organitzats en defensa i no intentar fer-nos o no poder fer-nos mal en la primera part en atac, doncs nosaltres hem estat bastant còmodes els minuts, els primers 45 minuts. A partir d'aquí ells han tingut les seves opcions, la pilota parada, han donat un travesser que podia haver canviat el partit, era el 1-1, i ja et dic, han jugat les seves armes. El que passa és que bueno, nosaltres hem estat molt encertats i no els hem deixat, suposo que, fer més atac del que han pogut fer.
Ja per últim, fer-li mal aquí al Sobrense, al municipal d'Aiguador, és molt difícil, eh? Sobrense, que doncs tan sol el Jesús i Maria ha sigut el que ha pogut guanyar aquí, eh? Si es continua en aquesta línia, el Sobrense pot treure molt de rendiment d'aquest camp, no?
Bueno, és la idea que tenim. Nosaltres ens hem de fer força a casa, hem de lluitar tots els punts a casa possibles, i fora de casa doncs hem d'anar també amb la idea de treure el màxim, però sabent que bueno, doncs les circumstàncies són diferents, potser hem de tenir una miqueta més de concentració fora de casa per poder treure alguna cosa més del que estem traient.
Bé, doncs ja ho han escoltat. Jo sóc Julián, evidentment satisfet per aquest 4-0, per aquests 3 punts que situen el Sobrense, Toni, en aquesta zona molt còmoda, molt còmoda.
Sí, molt còmoda.
És allò d'estar fent la feina, estar competint, que és el que deia també el míster, importantíssim saber competir en una categoria tan exigent com la primera catalana, i que l'equip a poc a poc va aportant, i va fent la muntanyeta cada cop més gran. Ara repassava una miqueta el calendari entre el Toni i jo, i deia, ostres, és que clar, això cada diumenge és una batalla. Clar, ara has d'anar a Sant Ildefons, després reps aquí la Rapidenca, que ocupa el tercer lloc,
està bé.
Has de visitar Lleida...
Compte amb el Lleida, que és un equip molt jove.
Has d'anar també aquesta primera volta a Amposta, en fi... Això és un no parar.
Això és un no parar. Després reps el... No, vas al camp del Callà.
Sí,
no?
Sí,
Callà, reps aquí l'Igualada.
L'Igualada, en fi.
Després vas al Callà.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. La propera aturada, però, és Cornellà, Sant Ildefons.
Sí, sí.
Camp tradicionalment també difícil.
Molt difícil, eh? És un camp...
Aquests camps del Baix Llobregat, sempre ho dic, eh? Vistalegre... Sant Ildefons,
sí.
Sempre costa rascar allà, eh?
Sí, costa molt. Allà hem vist perdre els Sitges, el Sobrense.
Sí, mira, allà va perdre els Sitges ara fa, em sembla que 2 o 3 temporades, 3-1. Sant Ildefons estava molt fort aleshores i els Sitges no estava tan bé, evidentment. Però són terrenys de joc on un ha de treballar moltíssim per puntuar. Ja no dic per guanyar, sinó per puntuar.
Molt. A més, és un camp d'aquells camps que a mi no m'acaben de fer el pes, no? Perquè és un camp que sembla molt gran, després massa estret...
És especial, si més no.
Un camp especial.
Especial, si més no. Però, en fi, de moment les coses estan així. El Balaguer domina la competició, sembla cert que el conjunt del Balaguer es perfila com un dels candidats a ser l'any vinent a tercera divisió, i en aquesta part alta el Terrassa, no? Un Terrassa que des que va perdre aquí a la primera jornada 3-1 amb el Sobrense, ho ha guanyat pràcticament tot.
Sí.
Només és que... un empat la setmana passada amb el Sant Boià, però ara ha tornat a guanyar. Li va fer un 1-3 al Redis. Sí que el Redis és el cué, però... Déu-n'hi-do.
Sí, és un equip doncs, que lo està demostrant, no? Que és
la Rapidenca, l'exequip d'Delfí Ferreres, que també està...
És un equip molt jove, i està fent una molt bona feina. Ja, de fet, la temporada passada, Delfí lo va agafar a la cua i lo va ser classificat, em sembla que va quedar 5è o 6è, no? Va fer un campionat sensacional. Però aquest any igual, està treballant molt bé, no està el Delfí, però doncs la Rapidenca està... És que en aquesta primera catalana és molt difícil que te trobis un equip fuixet del tot, Redis, Torredembarra, és molt complicat. I gairebé, jo te diria que... A mi m'ha la sensació que el Redis té que millorar. Jo no sé el Torredembarra, perquè ja depèn.
És evident que equips com el Torredembarra o el Redis, que ara que l'anomenaves, tenen marge de millora. Estem tot just a la jornada número 7, però tal i com és la categoria d'exigent, si no s'espavilen ràpid, se'n van al Pou.
Clar, te lo cargues, perquè ja veus, el Vilanova l'any passat va fer una primera volta sensacional i la segona va ser horrible.
Sí, sí, sobretot a casa, aquí li va costar un munt guanyar partits.
I va patir tot, eh?
Sí, sí.
Al final ho va aconseguir, però va acabar patint, eh? Una miqueta.
En fi, doncs, així estan les coses en aquesta primera catalana, en aquest grup segon. Són les 4 i 28 minuts de la tarda. Moment, per tant, de repassar com estan les coses al grup 12 de la tercera catalana. Jornada número 7. Resultats. Joventut Ribetana 4, Sant Pere Molanta 1, Fàtima 1, Sitges 4, Martinenca 3, La Granada 0, Castellví de la Marca 2, Montserrat Igualada 3, Calaf 3, Piera 2, Cubelles 2, La Múnia 1, Anoia 4, Olivella 3, Martorell B 0, Sant Cugat Garrigues 2, sens dubte una de les sorpreses d'aquesta jornada, i finalment tenim el Carme 3, Riudebitlles 2. No sé fins a quin punt és sorprenent o no que la Joventut Ribetana sigui, a dia d'avui, el primer classificat i, de fet, l'únic equip que encara no coneix la derrota. El conjunt d'Emiliano Nan, de Bati, líder, 17 punts. Seguit pel Cubelles, atenció amb aquest Cubelles, que és segon amb 16, els mateixos que el Calaf. Martorell B, que es despenja fins al quart lloc, amb 15 punts. 13 per la Múnia, Montserrat Igualada i Martinenca. El Sitges que, poquet a poquet, com una formigueta, doncs va pujant. És vuitè ja, té 10 punts, els mateixos que la Granada, el Sant Cugat Sesgarrigues i el Carme. 8 punts per Olivella, 7 per Piera i Anoia, i a la part baixa trobem el Fàtima amb 6, Castellví de la Marca amb 5, el Molanta. Atenció a aquest Molanta, que, tot i el canvi d'entrenador, continua sense guanyar, 2 punts i 1 punt pel Riudebitlles. Doncs, Toni, et faig la pregunta. És sorprenent que la Juve Ribetana sigui, a dia d'avui, el líder?
No. No me sorprèn, perquè jo el vaig veure jugar a Cubelles. És l'únic equip que ha estat capaç de guanyar el Cubella en el seu camp. I és l'únic equip que no ha perdut cap partit.
Sí, sí.
És un equip doncs, que fins fa dues jornades tot el que guanyava a fora perdia la meitat a casa, perquè doncs, empatava els partits a casa. De fet, ha empatat amb el Calaf i ha empatat amb la Martinenca a casa. El que passa que...
Sí, suma dos empats, cinc victòries, cap derrota. És un equip que veu porteria doncs, amb una relativa facilitat, perquè és el que més gols fa, 22, no és el que menys encaixa. El que menys encaixa és el Martorell, en que té 6 en contra, 9 només, però té la Juve. Sí. En fi, són números que el consoliden en aquesta zona alta.
Sí, sí, sí.
La més baixa.
I no és per casualitat fins ara. Després ja veurem el que passarà. Però fins ara jo penso que ha fet un campionat digne, que està molt bé i que compta que és un rival a tenir molt en compte. Sí que doncs, el dissabte veurem dos rivals en el que per mi són dos molt bons rivals i fins i tot jo m'atreveria a dir que és una miqueta millor el Sitges, per jugadors i per tot.
En qualsevol cas, Toni,
ja
estem davant d'un partit molt bonic.
Molt maco.
Molt bonic, perquè et visita el líder i perquè el Sitges... Home, el Sitges, des que Manuel Rodríguez es va fer càrrec de l'equip, ha sumat un empat i dues victòries.
Sí.
Ha fet 2, 4, 6, 10 gols.
I ha encaixat 3.
Sí, sí, ha encaixat 3. Uh-huh. Els dos del Castellví i el que li va fer ahir al Fàtima, perquè va deixar 0 la porteria l'altre dia aquí amb la Martinenca. Són números, Toni, que confirmen aquesta millora dels Sitges.
Sí, confirma clarament que el Sitges ha anat a més, que millora molt, i a més en aquest partit...
I que això pot ser bo, al cap i a la fi, perquè tens l'embranzida del que ve de sota, també, no?
Clar, no... I és...
Sí que, en contrapartida, tens poquet marge d'error,
Sí.
I, clar, has perdut els primers partits, els perds, no? Perds Martorell, perds Cubelles, perds Calaf aquí, en fi...
Clar, és això, és que, clar, perds tres partits consecutius, no? I clar, això passa factura, no? Perds davant de rivals, per exemple, Martorell, que ara s'ha desinflat una mica, però que estava imparable a dalt, no?
I que continuarà a dalt, és...
Però jo penso que falta molt de campionat i crec que el Sitges, el Martorell perdrà molt més partits, i a més, la Joventut Ribetana també es trobarà en dificultats. Jo veig molt fora el Cubelles, Com veig molt fora amb els equips, la Granada és un equip molt a tenir en compte el seu camp, potser se desinfla una miqueta a camp contrari, però a casa compta. No, n'hi ha rivals, el Calaf és un equip que té una bona...
La Múnia fins a...
La Múnia està molt bé, li va costar molt de guanyar el Cubelles l'altre dia, i va guanyar el Cubelles perquè porta tres partits que té aquell poder de reacció que decideix en temps d'afegit, De fet, ha guanyat tres partits en temps d'afegit.
Sobre la campana, com es diu vulgarament.
Però lluita fins al final, me recorda molt, marcant la diferència, un Sobrense que no perd el partit de vista fins que no acaba, i el Cubelles me recorda bastant, marcant una miqueta la diferència, al Sobrense, en aquest sentit.
Equip que està allà... De persistir, evidentment.
Persistint, fins que doncs, l'àrbitre xiula, que és el que va passar l'altre dia, el gol del Cubelles va arribar quan passaven 4 minuts. Que era el gol de la victòria. Pere Maganya,
diu
que és un jugador que marca molts gols...
Diu el tòpic que el partit no acaba fins que l'àrbitre no xiula, per tant...
Doncs així va passar l'altre dia.
Sí, sí, el Cubelles que s'abona a les victòries a l'últim moment. Jo no sé quants equips seran capaços de guanyar el camp del Fàtima. Bé, no ho sé. Però ahir el Sitges tenia aquella certa obligació de fer-ho i ho va fer. Al final, Fàtima 1, Uniesportiva Sitges 4, un Sitges que viatjava amb les baixes de Mario León a la porteria i de Jaume Jordi al mig del camp. Baixes que van ser substituïdes per Javi Dorado, que va jugar així el seu primer partit de Lliga amb el Sitges, i Pepe Ruiz, que va ocupar la baixa de Jaume Jordi, si ens atenem a l'11, perquè gairebé va ser el mateix 11 que va jugar amb la Martinenca, tret d'aquests dos canvis obligats per aquestes dues baixes. Però, Toni, és allò que en aquests camps és on es guanyen i es perden lligues.
Sí, sí, sí.
Camp de terra, un rival incòmode, un rival que venia de guanyar el Molanta...
Camp difícil,
camp difícil. És un camp... No, el camp és gran, vull dir, sí, és unes gran, dimensions...
Però té una situació...
Però el bot de la pilota, sí, sí. Doncs, costava molt controlar la pilota...
Jo no sé si n'hi havia molta gent, però la gent... La gent està molt sobre...
Sí.
I la gent...
Sembla que no n'hi hagi, però a mesura que comença el partit, la gent...
Perquè va arribant, s'amaguen allà...
I es posen allà...
En aquell bar d'allà...
Sí, no? I darrere sortint, la valla també...
I sortint la valla, i això...
No va ser un partit excessivament complicat, tot i que en els últims moments algun jugador de Fàtima doncs anava una miqueta escalfadet, però bé, en qualsevol cas, victòria clara i contundent d'aquests Sitges, que al minut 10 ja guanyava 0-2 gràcies als gols d'Alejandro Morillas i Alejandro Pascua. Sí que a partir del 0-2 els Sitges doncs no està massa bé, el Fàtima tampoc pressiona massa i posa massa setge a la porteria de Javi Dorado, només una pilota al pal en el llançament d'una falta al minut 33, i a la segona part sí que el Fàtima en posició de fora de joc et fa l'1-2, però al 56 un gran gol d'Alejandro Pascua, veient a porter avançat, pam, li pica per sobre, jugada de molt de mèrit, però gairebé tot el mèrit se'l donaria Albert Barberà, que és qui recupera la pilota gràcies a la pressió i li cedeix perquè Pascua faci aquest tercer gran gol. I a l'últim, al 74, Marc González, també un gran gol, engalta un xut de volea des de fora de l'àrea i l'envia, doncs, com es diu vulgarment, a la cassoleta. Un 1-4, bé, contundent, que referma, com dèiem, aquesta millora dels Sitges i que valorava de la següent manera Manel Rodríguez.
Avui, sobretot, el que s'ha demostrat és que l'equip sap on està i sap el que té que fer per guanyar on sigui. A partir d'aquí, ara jo em quedo més tranquil. Jo tenia el meu dubte avui, a veure si l'equip realment faria el partit que tenia que fer per guanyar-lo. I vist i content.
Ha tingut una bona sortida de l'equip, s'ha posat amb un 0-2 molt aviat. A partir del 0-2 potser...
Sí, un 0-2 enganyós, perquè no estàvem fent les coses del tot bé. Hem començat bé, és veritat, els primers 10 minuts hem fet el que havíem parlat, després hem estat molta estona una mica aturullats, no hem estat centrats. Després de la xerrada de la mitja part, l'equip ha sortit molt millor. La segona part m'agrada més, l'equip més posat i més sabent el que té que jugar i no complicant-se la existència en segons quan, i més ben posat, emportant-se les segones jugades. Bueno, canviat una mica. La primera part ens ha faltat una mica de tensió, no diria d'actitud, perquè l'actitud es pressuposa que tothom la té bona, però sí que de tensió en algunes jugades. Hem estat molt relaxats sobretot a dalt, no està més, no podem sortir, tot i que hem posat 0-2, però ha sigut dues jugades una mica, per mi una mica aïllades, un córner i una pilota llarga, però no m'ha estat com jo volia. Després la segona part, després de parlar amb l'equip i això, doncs, penso que ha millorat bastant.
L'1-2, un gol una mica absurd, però bé, els feia entrar amb ells teòricament al partit i ha estat clau fer el tercer.
Sí, l'1-2 ha sigut fora de joc claríssim, però bueno, és igual, més enllà de l'1-2 han tingut un pal, han generat moltes faltes, s'han emportat moltes segones jugades de les faltes...
Si l'1-2 perdurava una mica més, clar, creés el dubte aquell, no?
No, havíem de centrar-nos, havíem d'ajustar-nos perquè no estàvem ajustats, estàvem una mica desajustats. Els delanters no participaven pràcticament gens en juntar l'equip, quedaven molt separats, hi havia molt espai al mig, ells a base d'actitud pues, arribaven, no ens generava molt de perill, però bueno, una falteta, una història sempre pot passar, i doncs, això ho hem d'evitar en aquests partits així, perquè tu qualitat la tens i evidentment després s'ha vist que fas uns gols i unes coses que el rival té difícil per fer-lo, però abans d'això has de treballar el partit, no pots donar el partit per guanyar perquè has fet dos gols, perquè fan un gol i el partit torna a començar.
Com diu un dels múltiples tòpics futbolístics, és en aquests camps on es guanyen les lligues, diuen.
Sí, això és evident, jo això els vaig dir el dimarts, ja saps que jo per aquestes frases sóc únic, no? I els vaig dir el dimarts, és aquí on de guanyar. Tu pots perdre el camp del que parlàvem, pots perdre el camp del primer o del Martorell, i bueno, i després el Martorell ha de vindre aquí, i ja veurem qui és millor, i aquí pots treure't punts uns als altres, però aquí si falles, aquí no fallarà el Martorell. Presumiblement, tot i que sempre és un camp difícil, però presumiblement aquí has de treure els punts.
Bé, segon triomf consecutiu, Manel, l'equip que a poc, suposo, es va semblant al que tu vols.
No, l'equip quan està bé fa el que jo vull. Ara mateix no és que s'estigui semblant, és que quan ho fa bé pràcticament és un equip defensivament fort, a dalt amb molta xispa, amb molta velocitat, amb gol, amb jugadors molt interessants en quant a poder ofensiu, al mig del camp amb gent treballadora, cada vegada també tenen qualitat, com és el cas del Marc, el Xan, el Pepe, el Jaume, que avui no estava, vull dir, bueno, és el que jo vull, un equip per la categoria, compacte, que sàpiga quan pot jugar a futbol millor i quan no convé pues no fer-ho, perquè la categoria ho demana així i ja està, i no, si el que hem de fer és guanyar, no, és el que diuen sempre, i ojo, que farem bons partits i jugarem bé i donarem bons no sé si espectacle, però sí que la gent disfrutarà nosaltres perquè avui hem tingut ratets bons també. Però abans que això hem d'entendre que hem de competir molt bé i hem de fer les coses bé, i l'equip no pot estar improvisant. L'equip té que tindre clar, sobretot defensivament i a l'hora de tindre la pilota, el que té que fer.
La setmana que ve us visita la Joventut Ribetana, un equip que, bé, tot i venir de la quarta, ha tingut un inici molt bo de campionat.
Bueno, a mi això que venen de la quarta o de la quinta és com si em dius que, em sembla, em deien ara que va líder, no?
Sí, ha guanyat avui amb el Molanta,
ja està.
Després dels resultats d'aquesta setmana.
Mentre no es demostri una altra cosa, ara mateix és el millor equip de la categoria. Mm-hmm. És igual que vingui de quarta. Sí, clar, això no té res a veure. És el millor equip de la categoria en aquests moments. Va primer, per algú serà. No els haurà regalat ningú res. I és un bon equip, jo l'he vist jugar i... Té jugadors molt interessants, és un equip molt, molt intens, que a estones té jugar bé futbol. Un equip complicat. No serà fàcil, no. Però tornem a allò d'abans. Si l'equip fa el que té que fer, home, et pot guanyar com perquè és un joc, però nosaltres tindrem les nostres opcions també, segur.
Bé, avui he jugat el Javi a la porteria i amb això acabo. El Mario encara arrossegava alguns problemes. Bé, el Javi tampoc ha passat per cap situació complicada.
No, estic tranquil. A la porteria tinc dos bons porters. Javi avui, per ser el primer partit de Lliga, tampoc era el més maco per jugar, de veritat, pobre nano, però ha complert perfectament. És un jugador amb experiència, que ja sap de què va això, i jo no li tinc quasi ni que explicar res. Torno a repetir, el mèrit de les victòries, el mèrit de que tot això pugui anar cap amunt, el tenen i el tindran ells, perquè estan molt ficats, estan molt posats i estan amb moltes ganes. I quan tu tens un equip que té ganes, bueno, nosaltres el que hem de fer és ordenar-los i que estiguin preparats físicament, mentalment, i que el camp, però El principal ja ho tenim, que és un equip amb molta il·lusió, i jo li dono molta valor a això. Torno a repetir, ho vaig dir la setmana passada, ho torno a repetir aquesta. El valor ara mateix està allà dintre, per mi. I això és el principal. Si això funciona, el de més anirà funcionant segur.
Bé, doncs ja fa setmanes, tantes com tres, que Manel Rodríguez diu això que acaben d'escoltar, que el gran valor d'aquest equip està precisament en els seus jugadors i que ell, bé, continua veient un equip doncs implicat, i que el partit d'ahir era, ho han escoltat també, una prova per dir, bé, estem per lo que estem o no, i bé, l'equip va demostrar com a mínim que va saber fer la feina.
Sí, quan diu un equip implicat, ara sí. Ara sí que és un equip implicat, perquè està molt ben col·locat, molt ben ordenat, ara sí. Però amb Manel, te lo deia fa un moment, Manel sap portar els equips molt ordenats, i amb el talent que té aquest equip, amb el Manel, jo crec, i me jugaria molt, que aquest equip d'aquí res serà un equip a tenir molt, molt en compte.
Veurem, Toni, com gestiona el partit de dissabte aquí amb la Juve.
Sí.
No sé si dic que pot ser una prova de
és una prova de foc per tots dos.
De toc, no? Sí, clar, evidentment, ho serà pels Sitges, però també per la Juve.
Per la Juve, per tots dos,
Sí, sí.
A més, jo penso que aquí tenen molt que decidir les defenses. El que estigui millor en defensa, aquest se portarà el gat a l'aigua, segur. Perquè, a més, són dos equips que marquen molt gols i que té jugadors amb molt de gol a les seves potes. El que estigui més sòlid en defensa, aquest guanyarà.
Veurem, partit que jugarà, per ser aquest dissabte, aigua dolça a partir de les 5. Aquí, gairebé 3:45. I un repàs molt ràpid a la quarta catalana en el seu grup de Z, perquè, Toni, tenim una nova victòria del Sobrense B, que ahir va guanyar 4-2 al Monjos, i en el partit de la jornada, les Cabanyes en Ribes, finalment va ser el conjunt penedesenc el que es va endur el gat a l'aigua, 2-1, un resultat que confirma que les Cabanyes és líder, però Hortonenc i Sobrense també són equips que encara no han perdut.
No han perdut. De fet, els 5 partits jugats, els 5 guanyats, 15 punts, perquè estava el Can Cartró també, però ahir va empatar.
Sí, 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 senyor.
I clar, ja ha perdut 2 punts. No, és les Cabanyes, Sobrense i Hortonenc. Són els equips que tindran molt que dir contra el Ribas, que a més va estar parlant amb el Guille Passos i em va dir el millor partit del Ribas i perdem.
Bé, també pot passar,
Exacte. Tot i que ell també deia que no veia a les Cabanyes campió, però entenia que equips com l'Hortonenc i Sobrense són equips que ells volen tenir molt en compte.
Doncs aquest Ribas, que després de la derrota cau a la cinquena posició amb 12 punts, total, bé, està a 3 dels 3 primers classificats, que com dèiem són les Cabanyes, l'Hortonenc i aquest Sobrense B, que de moment l'equip de l'Ernest Serra que està fent la feina.
I que ahir el Guillem Minyola marcava tots golets.
Sí, senyor, 2 gols de Guillem Minyola, exjugador del Sitges, ara a les files d'aquest Sobrense B. 3:45 de la tarda, en repassem més resultats. Anem ja cap al futbol base. Vinga, tenim ja amb l'Isidre Gómez al telèfon, que ens ha de cantar tots els resultats dels equips de la Blanca d'aquest darrer cap de setmana, i comencem pel del juvenil A, que ahir, amb 9 jugadors, va ser capaç d'igualar el marcador davant el Martorell. De fet, la Blanca es va quedar, em sembla, aviadet, amb un jugador menys, i en el darrer quart d'hora va haver d'afrontar-lo amb 2 menys. Tot i així, els 2 gols de Marc Navarro li van acabar donant com a mínim un punt a l'equip de David Porras, i per tant la Blanca, que continua invicta, no ha perdut cap partit. Sí que n'ha empatat uns quants, n'ha guanyat un, però n'ha empatat uns quants, però de moment els números estan aquí. Isidre Gómez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir, partits que es va haver de salvar, com es diu, en els últims instants.
Sí, va ser una mica complicat, perquè el David, he parlat amb ell, i no és de queixar-se molt dels àrbits, i ell està molt, molt emprenyat amb l'actuació de l'àrbit. Que jo he vist el vídeo, no el vaig veure en directe, i m'he estat llegint l'acte, i, bueno, devia veure una cosa que jo no he sabut veure el vídeo, o va passar alguna cosa per allà, que ell devia estar més a la vora, però, bueno, que tu devia veure l'àrbit.
En fi, es van poder salvar els mobles, com a mínim, amb aquest empat a dos que deixa la Blanca...
Bueno, pensem que el Martorell era el líder, eh?
Per això.
Que tampoc no era aquí qualsevol.
No era un partit fàcil de resoldre, estem d'acord. Doncs comencem per aquest 2-2 del juvenil A. La resta, Isidre?
La resta, doncs mira, continuarem pel juvenil B, que a casa perdia davant de l'Atlètic Sant Just, que també és el líder de la categoria, per 1-2. En categoria preferent, el cadet perdia a casa per 1-3 contra l'Escola de Futbol del Gavà. I també perdia a casa el cadet de B per 0-4 contra el Vilanova i el Geltrú B. En categoria infantil, l'infantil A s'imposava clarament en joc al Marianal Poblet per 1-5. L'infantil B s'imposava a la Granada per 2-0 i finalment l'infantil C treia un empat molt valuós de la seva visita al camp del Mascatarro, 1-1. En categoria L20, el derbi local va guanyar els Sitges per 2-5. En l'L20 B empatava al camp de l'Espluguenc A per 2-2. A l'L20 C perdia el camp del Castelldefels per 7-4. L'Alevi D s'imposava amb un partit bastant dolent al Risto Stoikov per 3-2 al final. I finalment l'Alevi E perdia el camp del Basi Olèrdola per 6-3. En categoria Benjamí, el Benjamí A guanyava fàcilment el Cubelles a casa per 4-0. El Benjamí B perdia el camp de l'Igualada per 3-1. El Benjamí C perdia per 8-0 el cap del Prat AE. I finalment, a casa, el Blanca Suborder perdia contra el Cubelles E per 2-4. El balanç d'aquest cap de setmana, 4 victòries, 3 empats i 9 derrotes. Bé, no hem d'estar gaire...
No ha estat un bon cap de setmana si mirem, evidentment, els resultats. Després hi haurà partits que probablement, jugant millor o pitjor, els acabes guanyant o perdent, no? Però en qualsevol cas, fent el balanç numèric, com molt bé ens dius, doncs no ha estat un cap de setmana positiu en aquest
sentit. Un 25% a favor, només. 35 quasi en contra.
Afinant l'estadística, eh? Molt bé. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest repàs de marcadors. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Deu minuts mal comptats abans no arribem a les 5 de la tarda. Encara ens queden coses per comentar. Per exemple, futbol femení, els resultats dels equips de la Sobrense. Si parlem del primer equip, de l'equip sènior, de la primera divisió, jornada número 5, aquest Sobrense que no acaba encara d'agafar el to. Va perdre ahir 1-5 amb el Sant Cugat Esport. L'únic gol el va anotar Ana González. Encara no ha guanyat el conjunt de José González. Un empat i 4 derrotes. Està costant aquest inici de competició per les noies del Subo. En canvi, l'Alevi Infantil, en partit de la jornada número 3, a la segona divisió, es va imposar de forma clara i contundent al Bisbalenca, la Joventut Bisbalenca, 12-0, amb 7 gols de Claudia Rodríguez, 4 de Nut Alvareda i un gol de Mar Rodríguez. Resultats també del rugby. El que dèiem ara fa uns moments amb l'Isidre, si fas allò, el càlcul, en el cas del rugby ha estat una jornada tot derrotes. Va perdre amb el sènior A, partit de la divisió d'honor B, partit de la quarta jornada. 24-17 va perdre el Rugby Club Sitges, un Sitges que va marxar al descans amb un avantatge de 7-12, però al final el conjunt valencià, que es va endur la victòria per aquest tanteig de 24 a 17. De moment, el Rugby Club Sitges que es queda amb una única victòria, la que va aconseguir la setmana passada en el camp del Químics. Proper partit, de nou contra un conjunt valencià, en aquest cas el CAU València, amb aquest proper dissabte aquí a Santa Bàrbara. També va perdre amb el sènior B, ho va fer per 18 a 24 aquí a Santa Bàrbara amb el Barcelona Enginyers, el primer equip femení, partit de la primera catalana, derrota per les noies del Rugby Club Sitges, que ho van fer per 29 a 17 al camp del Barcelona Enginyers, i en categories inferiors va perdre el sub-18, ho ha fet 19 a 15 amb el camp de la Sant Boiana B. El sub-16 B va perdre 75 a 17 a Sant Cugat i també va perdre el sub-16 A. Ho va fer per un resultat molt contundent, 131 a 0 també a Sant Cugat. I parlem també de bàsquet, perquè tenim els marcadors dels equips sèniors del bàsquet Sitges per comentar. Per exemple, dic que el sènior A no va jugar amb el seu partit corresponent a la Copa Catalunya, ja ho vàrem dir el divendres, per problemes de pista, el que el Ciutat Vella doncs, va decidir ajornar el partit amb el bàsquet Sitges, partit que ja té data i hora, serà el 5 de novembre, un dijous, 5 de novembre, a un quart de 10 de la nit. Proper partit que jugarà el conjunt d'Edu Piñero serà aquest dissabte, aquí a Pinsbens, 6:45 de la tarda, mitja hora més tard del que és habitual, 6:45, davant el Club Bàsquet Ipsi, a Pinsbens. A la tercera catalana, per fi, s'estrena amb el sènior B. Primera victòria del conjunt del sènior B, va guanyar 59 a 61 a la pista del Monjos, ho va fer ahir a la tarda, per tant, primera victòria per agafar, bàsicament, confiança de cara al que resta de competició, que és molt. No ho tindrà fàcil aquest proper dissabte a partir de les 4 de la tarda aquí a Pinsbens, perquè rep ni més ni menys que el líder, el Club Bàsquet Vilaseca. I qui ha començat la temporada, per cert, molt bé, és el sènior femení, que ahir va guanyar 40-36 al Nou Esplugues, aquí a Pinsbens. Bon inici de les noies de Vicky Marcos, amb 3 victòries i una derrota. El proper partit serà a la pista del Castellbisbal. Parlem també d'hoquei patins. La segona catalana, doble victòria, la del sènior A i la del sènior B del Club Patí Sitges. El sènior A, que en partit de la cinquena jornada s'imposava 6-7 a la pista del Mollerussa, Toni, un partit difícil perquè el conjunt de Xavier Tarragó va haver de remuntar un 4-1 advers.
Sí, sí, sí.
Però una miqueta el que comentàvem aquest matí. Quan un equip està en dinàmica positiva, en dinàmica guanyadora, doncs les coses acaben donant resultat i en confiança gairebé s'aconsegueix tot.
Tinc gana de veure bastant partit d'aquest Club Patí Sitges, però me dona la sensació que una de les mancances que jo sempre havia notat en la rotació dels jugadors, aquest entrenador sap fer-lo. Perquè
gestió de banqueta.
Exacte, sap gestionar molt bé la banqueta, però el que estic veient, per el que estic veient, sobre els marcadors.
Sí, sí.
Home, perdent 4-1 i acabar guanyant, això vol dir que gestiona molt bé la banqueta.
Mollerussa, que és un dels equips que està gairebé a la cua de la classificació, doncs va sorprendre el Club Patí Sitges, sobretot els primers 25 minuts, amb aquest 4-1, i al final el Sitges que va saber donar-li el tomb a la situació i aconseguir aquest marcador final, com dèiem, de 6-7. És el cinquè triomf consecutiu. 5 jornades, 5 victòries. Líders, tot i que té molt a prop equips com el Club Patí Vilanova, com el Lleida, que serà el proper rival, com el Calafell, en fi, a poc, Toni, sembla que els equips ja es van posicionant.
Sí, clar, això és interessant, perquè tu ja saps en el que pots comptar, no? Home, el fet de guanyar 5 partits consecutius vol dir que ara estàs en un moment dolç important, no? Psicològicament el jugador mira això. Ara falta, vull dir, que una derrota que pot arribar, doncs no perjudiqui,
evidentment, i que continuï la mateixa. Tant de bo no arribi, si ha d'arribar, que arribi quan més tard millor, però en qualsevol cas, sí.
Però que, clar, si tu competeixes una derrota, la pots tenir. Tant de bo no la tinguis mai, no? Però
diuen que quan guanyes tant
estàs més a prop de perdre.
Clar, perquè,
clar, i suposo que hi ha l'efecte contrari, no? Quan un perd tant, està més a prop de guanyar.
Clar, clar. Que això, pot... que això és el que deu pensar el Redis la setmana que ve, que va al camp del Vilanova de futbol,
sí, sí.
I que pensava ahir potser el Torredembarra, que va venir aquí al camp del Sobrense,
evidentment,
no?
Evidentment.
Que se tindria que retrobar alguna vegada amb la victòria. Pues pot passar el mateix, el que passa que, torno a repetir, a mi em dona la sensació que aquest entrenador s'ha gestionat molt bé l'equip, perquè aquest equip rulla, té bons jugadors, però també tenia l'any passat i doncs, clar, la trajectòria no va ser
sí,
la mateixa.
Sí, no va ser ni de bon tros la mateixa. 15 punts té el Club Patí Sitges, seguit del Club Patí Vilanova amb 12 i amb 9, Lleida, Calafell i Capellades, que són els equips que de moment estan millor classificats. Atenció, perquè el proper rival és ni més ni menys que el Lleida.
Un Lleida, que vindrà aquí... En un partit aquí, que jugarà diumenge a la tarda.
Diumenge a les 7 de la tarda. Aquest és l'horari i el dia previst per aquest Club Patí Sitges Lleida de diumenge. Celebrem també la primera victòria del Sènior B, que va guanyar 6-5 al Montbui, partit que es va jugar ahir al migdia al pavelló de Sant Pere de Ribes. Per tant, primers 3 punts per aquest Sènior B. I pel que fa als equips de la base, no estan resultats massa bons. L'infantil, que va perdre 3-5 amb el Vilafranca, l'Aleví B, que va perdre 1-3 amb el Cambrils, el juvenil, que va perdre 7-2 a la pista del Noia Freixenet, el JMJ, que va passar literalment per damunt del Benjamí i va fer un 12-0, i l'únic que va guanyar l'Aleví A, va guanyar 0-12 a la pista del Club Patí Vilanova. I acabem amb aquesta bona notícia que els dèiem tot just en començar el temps de descompte, i és que la jove patinadora del patinatge artístic Sitges, Ariadna Formatxem, es va proclamar mai campiona de Barcelona en categoria Iniciació A. Per tant, s'ha classificat per la Copa Catalana d'aquest proper cap de setmana. Amb aquesta bona notícia acabem. Toni, gràcies.
Molt bé, Pitu.
Bona setmana. Ens trobem, però, dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Mentrestant, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.